Ja ho tenim.
Vale, ja ho tenim. Comencem pel tecnofeudalisme.
Vinga, explica'ns el concepte, Marc.
Bueno, de fet, te l'explico a tu, perquè... és que...
No, és que ric per no plorar.
Comencem bé.
A veure...
Sóc un meme, tio. Ho has d'acceptar ja.
No, 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 no ets un meme, no ets un meme, no ets un meme. Tingues fe. Hi ha una part positiva en el concepte. M'agrada que el teu cervell hagi generat aquest mecanisme de que quan veu notícies apocalíptiques i de la tecnologia ens esclavitzarà tots i futurs distòpics, me les enviïs. M'agrada. O sigui, m'agrada que sigui com la teva persona, com el teu referent per aquest tipus de missatges. Llavors, cada vegada que veig un enllaç teu, penso, vale, Marc, hi haurà satisfacció per la teva curiositat. Llavors, la història és... Fa unes setmanes l'Àlex li va enviar un enllaç al Marc de... Pots dir-te el nom? És que a mi mai em surt.
Yanis Varoufakis, el conegut com Varoufaker en el seu moment.
Vale. Aquest home era alguna cosa de Grècia durant el... quan hi havia allò de la prima de risc, oi? Pot ser?
Va ser ministre de Finances, si no recordo malament. Té una orientació molt cap a l'esquerra. No sé si va estar, diguem, amb el partit aquest d'esquerres, que era el Syriza, si no recordo malament, el Podemos grec, perquè ens entenguem, i molt famós també pel seu saber estar i per la manera de, diguem, tot el llenguatge corporal, el com es vestia, sempre anava amb la moto, amb la xupa de cuir, saps? Vull dir, un tio que per ser catedràtic, no? d'economia i no sé quants títols més té, tothom s'espera que vingui algú amb corbata, jaqueta, i si tu vols avui en dia unes americanes de colors, val? Els referents que tenim aquí. Però no, el tio anava amb una actitud de rockero de l'hòstia, però sempre s'ha tingut amb molt alta consideració per dir, collons, aquest tio la toca, eh? Vull dir, té 17 llibres publicats. No estem parlant d'un vindundi, precisament, i tot i que ja no té la fama d'aleshores, no? De quan que va ser el 2015, val? Més o menys per aquella època, ha quedat com una persona que és molt respectada dins de molts entorns, com una veu destacada de l'esquerra i encara se'l té com una figura, ja et dic, d'aquestes que s'ha de seguir i que de tant en quan va traient el capet per dir tres o quatre coses i ara té una croada personal contra les tecnològiques, no? Que és el que ens porta aquest article.
Clar, és que aquest tio era ministre d'Economia durant l'època que Grècia s'anava a la merda. O sigui, aquest home va confrontar tota la línia dura europea de... O sigui, bàsicament la idea llavors era que els alemans no volien pagar la festa dels grecs, no? I aquest senyor va tenir que posar-se dur davant de la Merkel. És veritat que hi havia aquelles reunions amb la Merkel. Ja me'n recordo d'aquella època. Com passa el temps, eh?
Sí, sí, sí. I a més... Bueno, el que dèiem, va venir d'una època en el que potser hi havia poc lideratge o que hi havia... Clar, pensa que estàvem venint d'una crisi molt forta a nivell, ja no només a nivell europeu, sinó a nivell mundial, no? I aleshores eren èpoques fosques pels països que els hi tocava pagar el pato, com el que estàs dient tu ara, de dir el sud d'Europa, bàsicament, quan estava molt de moda el discurs aquest del sud d'Europa són uns vagos i els del nord ho van pagar tot i es va posar en entredit la solidaritat de la Unió Europea, no? I hi havia ministres, o sigui, hi havia portaveus molt més durs amb aquest discurs, especialment de Wilders a Holanda, val? I algú els havia de parar els peus i no sé si va ser com un moviment molt de macho alfa, en tot aquest sentit, però que aparegués una figura com Varoufakis, per mi va ser com un... Ostres, hi ha una miqueta de llum en tota aquesta foscor, no? Va ser com un far per poder orientar l'esquerra en una Europa que s'estava... Començava a veure esquerdes per les quals ja l'aigua està percolant i percutint massa avui en dia, està trencant molt la unió d'aquesta Unió Europea. Però bueno, en fi, sí, on tu volies anar, que era un tio molt destacat, amb opinions molt fortes i sobradament format en la matèria.
Com que aquests 5 minuts han estat els moments més carregats de política que mai hem donat o regalat en aquest programa, vols que et digui una cosa? Últimament tinc pensaments polítics. I aparco el Giannis, el Varoufakis, i perquè ara te l'explico, però últimament tinc molts pensaments polítics amb tot això de la guerra i aquestes coses, i jo no sóc una persona que em caracteritzi per això, perquè saps què passa? Que ara no recordo qui va ser, ho vaig llegir fa molt temps en un llibre de física, que aquella persona explicava com que per cada qüestió que posava en el llibre perdia la meitat dels lectors, és l'única qüestió que sabia ell, no? I que per fer-ho divulgatiu pues, no em posava. Jo crec que per cada opinió política que cada persona expressa, jo crec que perds un amic. És una teoria que m'acabo d'inventar a l'aire, però jo crec que ens tenia una mica per aquí, no? I llavors jo per això sempre se'm coneix per no tenir opinions polítiques. És a dir, mai les expresso ni les manifesto, i a vegades em pregunto jo si les tinc o no les tinc. I igual per això, i no me les vull donar de popular, però igual per això tinc amics de tots els cantons, saps? O sigui, perquè a mi no se'm titlla de dreta, esquerra, liberal o el que sigui, eh? O sigui, no tinc aquest... No sé, jo sóc el Marc, vale? El que passa és que... I aquí és on anava. A veure si comparteixes aquesta reflexió. Des d'aquesta època, el 2015, una cosa així, quan mira, just... Igual és pel tema de Grècia, no ho crec, però sobre aquella època, més o menys. Jo crec que com a societat ens ha passat alguna cosa que ens ha desconnectat completament, com que ens ha dividit, ens ha aïllat. És a dir, la política se n'ha anat a Twitter i això ha sigut fatal. I últimament, això és tot el que jo expressaré de política en aquest podcast, eh? O sigui, em fa molt mal, però de veritat, eh? Molt mal, eh? Molt. La facilitat amb que la gent utilitza el terme de la Tercera Guerra Mundial. O sigui, en sèrio? Vull dir, algú té ni idea del que estem parlant aquí? O sigui, tinc la sensació com que ja no queda ningú de la generació que va lluitar a la Segona Guerra Mundial que digui, nois, això no és bona idea, eh? Això no és divertit. I aquí és el que em porta com tot el tema de les xarxes, no? Diu, tio, hem tiktoktitzat aquesta idea, no? Ara ja és un terme com superbanal. Tio, es parla a la conversa de bar al costat de que ahir ens van eliminar amb el Barça i que hem nacionalitzat les piscines de Catalunya. Ara ja la penya, tio, en parla com mig rient. Joder, que això no és per riure, collons, que hi ha molta gent que pateix i patirà per això, saps? I tot això és per dir que jo crec que no tenim ni puta idea del que estem parlant, però sobretot que tio, només per una mica de respecte a tota la gent que va morir a la Segona Guerra Mundial perquè nosaltres tinguéssim avui una vida lliure de patiment i que les nostres màximes preocupacions siguin que el nostre globo ha arribat 5 minuts tard. Tio, només per aquesta gent, jo crec que tio, hauríem de lluitar per preservar aquest llegat, crec. Fins aquí és la meva opinió política, eh? Però és que t'ho juro que no entenc com la gent banalitza el tema de, oh, jaja, et diu, com estàs? Jaja, bé, fins que no arribi la Tercera Guerra Mundial. Tu ets imbècil, tio. O sigui, però què collons estàs dient? No ho puc entendre, no ho puc entendre.
Però amb quin tipus de gent et relaciones? Però...
T'ho he dit, que tinc molts amics, xaval, vale o no?
Sí, tinc un contraargument i crec que no et farà ni puta gràcia, però bueno, en alemany es diu que si a la taula hi ha 10 persones i un nazi, taula hi ha 11 nazis, val? Saps què vull dir amb això? Que quan t'acaba de dir nazi per tota la cara. No, però vull dir que també estem banalitzant molt aquest tipus de coses, eh? Però el que vull dir amb això és que la retòrica aquesta del no, bueno, tinc amics a tot arreu i s'ha de ser com amic amb tothom i tal, també és perillosa, en cert punt, no? Perquè aleshores arriba un punt en què dius, hòstia, també estàs com permetent que aquest tipus de... O sigui, el poder expressar tot tipus d'opinions és el que diem la paradoxa de la llibertat d'expressió de Popper, no? Que deia, home, en realitat sí, s'han de permetre totes les ideologies. No, perquè hi ha algunes que invaliden tota la resta, no? Que si permetem aquestes, pot ser que s'acabin tota la resta. Doncs aquí ve a ser una miqueta el mateix. Dit això, sí, molt d'acord amb el tema del TikTok de la política, perquè és que és mega perillós. No només ajuda a banalitzar els conceptes, com la Segona Guerra Mundial, però també el tema de dir-li a tothom, hòstia, qualsevol persona que és mínimament de dretes, ja dir-li, va, és que aquest tio és un fatxa, saps? Bueno, a veure, hi ha diferents graus de feixisme i em fa molta gràcia quan quedem, va, no m'escoltarà això, perquè, però l'Iñaki Arriaga, de Convament, quan quedem, els dos són molt d'esquerres, no? I quan quedem a Madrid per dinar, pues fa molta gràcia que qualsevol persona per ell és un nazi, saps? Una persona que no li cau bé diu, no, aquest tio, aquest és un nazi, saps? Fa gràcia, però a la vegada dius, hòstia, ajudes a banalitzar un concepte tan complicat com és el feixisme, el nazisme. Existeix de l'altra banda, eh? Qualsevol cosa que fa una miqueta pudor d'esquerres doncs avui en dia és, buah, és que és un comunista, saps? És un woke, que és encara pitjor. I ara, el pitjor és la gent que fa servir els conceptes que no coneixen exactament què volen dir, no? I d'això, al final, jo no crec tant que Twitter hagi estat el causant de tot això, ni tan sols un catalitzador, sinó que ha estat més un mirall del que és la societat. M'explico. La gent que deia que... Qui era? Que Winston Churchill o George Orwell deien que els feixistes del... els antifeixistes del futur... els feixistes del futur es faran dir antifeixistes, que és una frase completament... que està mal citada, i altres frases similars, en realitat això ja existia abans de Twitter. I abans de Twitter estaven els foros, i abans dels foros estaven els bars. O sigui, el que estem veient a Twitter i a xarxes socials són les barres de bar on estan tots els cunyats de la societat. Val? La gent que abans no discutia aquest tipus de coses, jo no crec que ho faci més ara, val? Sinó que són simplement aquesta gent que li agrada dedicar temps, esforços, inclús diners, a propagar la seva indigència mental, doncs ara tenen una nova plataforma per fer-ho perquè sembla que els escolta més gent, val? Que és Twitter. Val? Diu Twitter, diu TikTok, diu altres merdes. Per què? Perquè allà simplement tenim mètriques de la gent que ens escolta. I com que, diguem, els cunyats de tota la vida, doncs a poc a poc van morint i alguns no s'han passat a TikTok i tot això, tenim els fills dels cunyats. I els fills dels cunyats són els que doncs se'ls ha donat excessiva atenció o, al contrari, no se'ls va donar atenció quan eren petits per tenir pares absents o alcohòlics i que estan pagant els seus traumes amb la resta de la societat, creant-se perfils completament ególatres a les xarxes socials i compartint les seves merdes, i el pitjor que podem fer és donar-los-hi difusió. Val? Aleshores, jo no crec que... O sigui, jo no estic molt d'acord amb que ara hi hagi més problema amb això. El problema sempre ha estat, simplement ha canviat de lloc. Val? La misèria humana ni es crea ni es destrueix. Es transforma. Val? És com l'energia. Aleshores, simplement ha canviat de canal.
Bueno, en fi. Seguim parlant de política amb el Yanis. Ara sí, va.
Com t'has quedat, Marc? Déu-n'hi-do. No t'esperaves aquest rapapolvo.
És que em fa mal, o sigui, em fa mal, perquè perquè, o sigui, a veure, Àlex, jo no vull anar a la guerra, saps, o no?
Val.
O sigui, els meus ancestres ja van lluitar molt per això, perquè tinguéssim una societat tranquil·la, on ens poguéssim concentrar en millorar el progrés de la humanitat, però crec que ens hem oblidat del que és una guerra. Com que ja ningú de tota la societat que tenim a dia d'avui va participar llavors, ara ja no sabem el que és, i ara ja mirem el concepte i és com que el romantitzem i quasi com que ens fa gràcia. Mirem les sèries aquestes de Salvar el Soldado Ryan i ens sembla divertit. Ja m'agradaria enganxar aquests xavalets de 22 anys mirant el TikTok tot el dia, els enganxessin el mòbil, els deixessin al terra i diria, vinga, la camioneta cap al frente. Ja veuries quina gràcia els hi faria. S'acabaria ràpid la conya, t'ho dic en sèrio. Però bueno, en fi, anem a parlar del Yanis.
Vinga, tecnofeudalisme.
Això ha estat una bona introducció.
Va, que m'ha donat temps de llegir l'article mentre estaves parlant, Marc, o sigui que ara ja podem parlar.
Perfecte, menys mal.
Diu, no tenies ningú tu a la classe que feia els deures mentre el profe explicava? Vull dir, o sigui, el meu amic i soci, el Xavi, era aquest tipus de persona que no feia els deures mai, entrava a classe i els feia mentre el profe passava la llista o li estava demanant a una altra persona. Vull dir... Una abraçada, Xavi, però, cabron, sempre te'n sorties. Doncs aquí és exactament el mateix, jo he fet això ara mateix.
No, jo el que feia és que li feia la pilota al professor, bàsic, eh?
Oh, eres teacher's pet? Eres la mascota del profe, com es diu en anglès?
No, m'hagués agradat, però no ho era. Mira, una de les coses que més em recrimino a mi mateix de la universitat és no haver traçat més amistats amb els professors. Però bueno, història per un altre dia. Anem a parlar del Yanis. Aquest home té una tesi que a mi em sembla interessant. L'Àlex em va enviar l'article i llavors, sí, evidentment, va picar la meva curiositat. Té una tesi que... Anem al món feudal. Al món feudal, què hi havia? Hi havia unes poques persones que posseïen la terra i unes moltes persones, esclaus, serps, digue-li com tu vulguis, que la treballaven i a sobre el que feien és que li donaven les rentes al senyor feudal. Que aquest senyor feudal pues, tenia absolutament tot tipus de drets, no? Vull dir, entre ells, mític conegut Derecho de Pernada, que em sembla de les coses, o sigui, més surreals que s'han inventat mai, que és allò que tu pots com tastar la parella de... I parlo de la dona, perquè llavors tots els senyors feudals juraria que eren homes, crec que no hi havia senyores feudals, o no em sona, que jo hagi estudiat al col·le.
No, diria que no, diria que cap ni una, eh?
Vale, no vull dir que no és un comentari masclista, és que és la realitat. Per això hi havia el dret aquest de pernada, o digue-li com vulguis, que deia que bàsicament tu tenies dret a passar la nit abans de que aquella noia es casés amb el pobre servent amb ell, no? O sigui, bàsicament, el senyor feudal tenia relacions amb absolutament totes les dones de les seves comtades. Movent aquesta conversa 2.000 anys endavant, el senyor Varoufakis argumenta que la societat que hem creat és una versió digital d'aquesta idea. Com funciona? Doncs, bàsicament, en lloc d'haver-hi terra física, que es pot conrear o que, d'on surt blat o tomàquets, d'aquesta terra física el que tenim és un món digital on hem creat com imperis digitals, digue-li Facebook, digue-li Twitter, digue-li el que tu vulguis, on nosaltres, i aquí està la diferència, i jo crec que és aquesta diferència més orwelliana o més de Huxley, no? D'un mundo feliz, que no tenim ningú que ens obligui a cultivar la terra, sinó que som nosaltres qui voluntàriament ens ve de gust conrear-la, no? És a dir, vivim en aquest món de dopamina permanent en la qual necessitem anar a conrear, no? Però que d'alguna manera aquesta gent ha creat aquests imperis digitals on nosaltres voluntàriament hi anem a servir i que amb les nostres accions, bàsicament el que estem fent és pagant els tributs a qui posseix el capital d'aquestes grans corporacions. Aquesta és una mica la idea en una nou, sí?
Sí, i sobretot està molt centralitzat en la figura d'Elon Musk, no només les grans tecnològiques, però que hi ha algunes figures més prominents que els hi toquen més al rebre, bàsicament també perquè treuen més el cap, eh? Vull dir que hi ha alguns que es queden més a la ombra. Sabem que Mark Zuckerberg, per exemple, és una persona que ha passat a un segon pla des de fa molts anys, no? Però, clar, Elon Musk ha decidit convertir-se una mica tan, bueno, en líder de molts, riota d'uns quants altres, i també li toca molt el rebre. Vull dir que al final, quan ets una persona tan com dir-ho, no? Una persona tan vocal, però que a la vegada també passes el dia fent pallassades i publicant memes, és curiós, i no té res a veure, eh? Bueno, té molt poc a veure, un petit incís, i et deixo tornar on tu estaves. Jo vaig llegir un tuit molt bo sobre el tipus de management, tipus de gestió que fa Elon Musk. Diu, ell fa el pigeon management, no? La gestió dels coloms, que és, ell arriba, es caga sobre nosaltres i marxa. Saps? I ja està, em va fer molta gràcia. I ja pots continuar.
Doncs, no, o sigui, em vas passar aquesta idea del tecnofeudalisme, que per cert, el nom és brillant, eh? Això se li té que donar. Es nota que és política, el senyor.
A mi m'encanta el nom. Se'l fa servir molt.
Crec que és una molt bona manifestació de la realitat, o almenys és un dibuix molt acurat del que està passant, perquè al final què tens? Tens unes xarxes, que són aquests imperis feudals digitals, en els quals tu vas voluntàriament, o sigui, tu vas a servir voluntàriament, a diferència dels altres. Els altres t'obligaven, no? Però llavors, què és el que t'empenya a servir voluntàriament? Doncs que, evidentment, a darrere d'aquests imperis estan els millors psicòlegs, enginyers i dissenyadors perquè tu passis un minut, un segon més enganxat en aquesta pantalla, no? Evidentment, és una servitud voluntària, entre cometes, eh? Perquè d'alguna manera hi ha algú més que t'hi porta. No són neutres aquestes plataformes, ni molt menys. Però clar, veus això i dius, home, sí que és cert que el món digital és diferent del feudal i que ara tenim aquestes superdemocràcies en les quals ens criden a votar un cop cada 4 anys perquè posem una persona que faci el que li surti a les pilotes, però no ha canviat molt el mecanisme pel qual s'extreuen els profits o els beneficis, vaja, o els rèdits de l'economia. És que dona per pensar-hi, eh? És que en realitat som esclaus digitals, en poques paraules.
Val, mira, hi ha un concepte que... Per què tecnofeudalisme, no? O sigui, feudalisme ha quedat clar. Tecno, perquè està creat i mantingut per les empreses tecnològiques que estem venerant una miqueta com déus, val? O sigui, hi ha gent que va defensar de manera cega les accions nocives que tenen de vegades aquestes... De vegades són les empreses i de vegades són les persones que les lideren, eh? Vull dir, i per això el concepte de tecnofeudalisme. Hi ha un meme que a mi m'agrada molt, que el postejo molt sovint, que no sé si l'has vist, que és un meme en què surt Jesucrist que tira un raig de llum sobre una persona que està resant, no? I llavors Jesucrist es posa que és els bilionaris, la persona que està resant és les persones que defensen els bilionaris a internet, i el raig de llum és absolutament res, val? És a dir, la gent està resant, està defenent els bilionaris a internet, gràcies a no res, perquè fan no res absolutament per ells, no? D'aquí també això, o sigui, això d'explicar molt el concepte del tecnofeudalisme, que és aquest de s'ha convertit una miqueta com una religió, val? Podríem parlar de Bitcoin, podríem parlar del blockchain, podríem parlar d'Elon Musk i de les meme coins, no? Les monedes d'aquest tipus, Dogecoin i etcètera, etcètera. Podríem parlar d'altres persones, o sigui, per exemple, hi ha les comptes de tots els grans líders de les empreses tecnològiques aquestes tenen una conta paròdia a Twitter, per exemple, doncs hi ha Based Jeff Bezos, val? Que és una conta de Twitter que no és ell, evidentment, perquè ell té la seva pròpia, però que és molt famosa. No? Hi ha una altra que també hi ha una paròdia d'Elon Musk, que també, o sigui, tenen milions de seguidors. Què passa? Clar, o sigui, és molt fort que ja les comptes paròdia tinguin tant, sabent que són gent falsa, que tinguin aquest nivell de hooliganisme, no? Vol dir que s'ha creat un fenomen de masses molt similar a la religió, la idolització, no sé si existeix aquesta paraula, de certes persones, no? Aquest per un cantó. Per l'altre, em fa molta gràcia un altre concepte que surt a l'article que comenta per què el tecnofeudalisme està un pas més enllà del capitalisme, val? És a dir, tot això surt del capitalisme, la tecnologia ha actuat com a catalitzador d'aquest fenomen, val? I aleshores ha dit, hòstia, si ja el capitalisme en si ja funcionava, ja tenia problemes inherents, el que ara estem veient, o sigui, estem veient molts més els problemes i estem veient molts més problemes i són més greus. Per què? Perquè la tecnologia, per algunes coses, ens està ajudant a progressar molt, per altres, ens està empobrint en molts altres vectors, en moltes altres mètriques de la societat. Llavors hi ha un concepte que és el enshitification, que seria, podria ser com la emmerdació o emmerdamenta, no sé com traduir-ho, però diu, fixa't que funcionen les grans tecnològiques que són una miqueta com la droga o com els cultes, val? I això també podríem lligar-ho amb crec que alguna vegada hem mencionat els criptobros i els cursos aquests de ventes, que són una miqueta sectaris, o són bastant sectaris, o són molt sectaris, que el que et fan és, primer et dono un tastet gratuït. Totes les xarxes socials, per lo general, són gratuïtes. Val? Si entres molt aviat, tens més difusió, tens més arribada a un públic, perquè s'ha arribat molt més aviat, per tant, és més fàcil fer créixer la teva vàlua social. En anglès hi ha un terme que no sé com traduir, que es diu cloud. Val? Pues cloud amb T, no amb D, no és núvol, que és com, d'alguna manera, és com el teu... És com un valor social, com si haguessis de posar un número a quant vals tu dins d'una xarxa. Val? Diu, és molt més fàcil que aquest número pugi si ets una de les primeres persones que entra a la xarxa i li dediques la teva vida a ella. Val? Comences a postejar molt, et curres el contingut, no el repliques d'altres xarxes, sinó que el crees tu. Si l'has de reaprofitar d'altres llocs, igualment l'adaptes, és a dir, hòstia, doncs els vídeos que posaries en una plataforma, doncs si l'has de posar en una story a Instagram, doncs l'has de posar en mode vertical, no poses un vídeo en landscape, no? Aquest tipus de coses, no? Aleshores, puja molt el teu cloud, però arriba un punt en què, clar, comença a haver-hi tanta gent que et sortirà un competidor. I el que abans tu podies fer de gratis, ja no pots fer-ho sense dedicar-li o moltes més hores i fer un superesforç en demanar a la gent que comparteixi el teu contingut, que faci, no sé, lo típic, no? Dóna-li like, comparteix-lo, subscriu-te, etcètera, etcètera, o tens l'opció de pagament. Val? Totes aquestes plataformes han acabat afegint l'opció de pagament de així no veuràs publicitat, els teus posts estaran més a la part alta del mur de l'altra gent, etcètera, etcètera. I al final el que trobes és que de manera periòdica, amb una certa freqüència, et van traient privilegis, et van fent un downgrade, val? I tu sempre t'has d'anar com actualitzant. Però ja estàs enganxat, com estaries en la droga o com estaries en una estafa piramidal, i dius, bueno, clar, és que amb tot el que he invertit, jo ara que tinc 130.000 seguidors a Instagram, ostres, han canviat l'algoritme, jo el que he de fer és com actualitzar-me i ara, ostres, no sé, bueno, va, pago una mica per veure si així recupero i aprenc com va el nou algoritme, després ja deixaré de pagar. I al final veus que això funciona i ja entres en la roda aquesta de dir, ja estic pagant, clar, m'han millorat molt el número d'interaccions i tot que tinc avui en dia, si ara deixo de pagar, què passarà, no? I així és com es produeix la roda nociva aquesta del tecnofeudalisme. No sé, aquest concepte l'he trobat molt interessant.
Però a dia d'avui, de la mateixa manera que potser si ho era fa 10 anys, ara aquest concepte del off-the-grid tecnològic per mi no és possible. Jo crec que abans podies trobar com gent que estigués absolutament aïllada d'aquestes companyies. A dia d'avui jo penso que ho permeten tot. I no va a menys, és a dir, va a més. I de la mateixa manera també et diré que sempre en aquests mítics casos d'estudi, no?, que es posava que cada paradigma tecnològic ha portat noves companyies al, com en el forefront, és a dir, a l'avantguàrdia. A l'avantguàrdia, impressionant. A l'avantguàrdia del públic, no?, de la mateixa manera que deies, ah, no, és que el mainframe era d'IBM i quan va arribar a l'ordinador personal, llavors Microsoft va agafar el lideratge, però després l'era de mobile se la van dur Apple i se la van dur Google. Crec que ara ja això, aquesta idea, ja no existeix. És a dir, si jo tingués que apostar els meus diners, diria que la següent onada tecnològica, sigui la forma amb la que vingui, estarà dominada pels mateixos. És a dir, no hi haurà un nou player que entrarà a dintre. Per què? Perquè la capitalització que podia tenir Microsoft durant l'època dels PCs estava ok. Però avui, si tu agafes els 7 de Magníficos, i bueno, ja no sé si n'hi ha 6, perquè Tesla ja igual deixarà de ser magnífic dintre de poc, ostres, companyies que valguin trillons, es fa difícil desbancar-les. És que ho han de fer molt malament, eh? Vull dir, és que s'hi han d'esforçar molt per deixar de ser Magníficos. Llavors, i sumes això, i sumes que a sobre han muntat un sistema feudal en el qual tu vas cada dia amb la teva pala digital a picar per donar-los patates i ous, doncs clar, és que seguiran els mateixos. Llavors, perds l'esperança.
Vale, hi ha una cosa, per exemple, una cosa en què no estic molt d'acord, i em costa admetre això perquè si estem comentant que hi ha com aquest hooliganisme de persones com Elon Musk i Jeff Bezos i tot això, jo sempre he estat una miqueta hooligan de Varoufakis. Hi ha una cosa que no acabo de veure tan clara, que és el tema de... Tots estem treballant de manera gratuïta per aquestes plataformes, això estic d'acord. És a dir, quan comenta que estem donant els fruits del nostre treball a plataformes com Twitter, no sé què, que els estem donant el nostre contingut, el nostre temps i tal, sí, és veritat, si tu et dediques i si tu posteges i fas servir la xarxa social i tal, cada interacció que fas en una d'aquestes plataformes, comprant unes bambes noves a Amazon o fent retweet d'alguna història o pujant una nova història a Instagram, estàs augmentant, sobre el paper, el valor de les accions d'aquestes plataformes. Estàs fent treball de gratis. D'altra banda, no sé fins a quin punt això és cert. Val? O sigui, segurament és cert perquè Varoufakis és més intel·ligent que jo. Però també t'hi diria, hòstia, però si això ho fem amb absolutament tot a la societat, no? Vull dir, si tu compres un cotxe a Ford, estàs fent pujar les accions de Ford. Vull dir, no estem inventant cap concepte nou aquí, no? I d'altra banda, potser la principal diferència és que en realitat no és feina. O sigui, on està una miqueta agafat amb pinces és... No és feina. O sigui, sí que hi ha un component d'addicció, val? Jo quasi que ho compararia més a la indústria del tabac i de les drogues que no pas al feudalisme, no? Perquè en el feudalisme era com un... Estàs forçat i no tens alternativa. Has nascut pobre i moriràs pobre. I aleshores això... Treballaràs les meves terres 12 hores al dia, tindré el dret de pernada aquest amb les teves dones i les teves filles i m'enduré absolutament el benefici de tot el que toqui i quan hi hagi una guerra hauràs de lluitar per mi i no tens alternativa i si no fas això, doncs potser, jo què sé, potser s'executava a la gent que es negava a fer això. Avui en dia tens una miqueta de... Tens un cert grau de lliure elecció en aquest sentit, saps? Coneixem molta gent que no estan a Twitter, que no tenen xarxes socials. Si tu vols, pots sortir d'això i no passaria res. Com bé dius, cada cop costa més, i aquí és on ve el problema, val? Quan ja han esdevingut un monopoli tal que es fa molt difícil d'actuar fora de les plataformes. No m'explico. Per exemple, el cas d'Amazon. Potser és el més flagrant en aquest sentit, no? Sí, tu realment, com a persona, avui en dia pots deixar de fer servir Facebook i no passa res. Pots deixar de fer servir Twitter i no passa res. El teu dia serà exactament el mateix si no els fas servir per feina, val? Però et diré que hi ha dues plataformes en les que si les deixes de fer servir, la teva vida es converteix bastant més miserable. No? I em fa molt mal dir això, eh? Però una d'elles és Amazon Per què? Perquè realment hi ha moltes situacions a la vida en les que Amazon t'aporta tal nivell de valor que no t'aporta ningú més. Val? O sigui, el tema aquest de... O sigui, per exemple, m'explico. Vius sol i tens una certa diversitat funcional i no et pots moure. Sortir al carrer per tu és una cosa superdolorosa, no sé què, no sé quantos, i necessites una cosa molt urgent el dia següent, és probable que només ho tinguis a Amazon. Val? Algú em dirà, sí, no, hi ha aquesta empresa, o sigui, hi ha botigues de barri, no sé què. Bueno, que tinguin la cosa en stock i que la tinguin per demà és molt difícil. I no totes tenen el servei de portar-te les coses a casa. O sigui, realment, aquí, jo crec que avui en dia, en la societat en la que estem, això hauria de ser un bé comú a tothom. Val? El de segons quins productes, i més els de primera necessitat, com serien alimentació, higiene personal, medicaments, etc, etc, almenys en grans ciutats, en la mesura possible, hauria d'haver-hi aquest servei d'Amazon, d'entrega a domicili, en un dia hauria d'estar tot arreu. Val? Sé que això té unes derivades en temes de mobilitat, en temes de... Però crec que hi ha una oportunitat aquí. Val? I l'altre és WhatsApp. I em fa molt mal, perquè és que tinc una croada personal contra WhatsApp, eh? Vull dir, tinc 60 WhatsApps per respondre i sé que estic quedant molt malament amb molta gent, però creieu-me, aprofito, faig una crida des d'aquí. La culpa no és meva, la culpa és de WhatsApp. O sigui, en el moment en què tens un chat amb tot el món, estàs agobiant a molta gent, val? Jo estic molt agobiat amb WhatsApp, perquè la gent s'espera la immediatesa, saps? El d'allò de, ei, t'he escrit una cosa fa 3 dies, però ara t'escric uns interrogants. Perdó, eh? Però que et donin per cul. O sigui, no funciona així la societat. Si no t'estic contestant, és per alguna cosa. El que hauries de fer és primer preguntar per què no t'estic contestant. Val? Dit això, totes les altres ets lliure de deixar-les. Val? Et costarà més o menys, pots estar més o menys enganxat i com més seguidors tinguis, és veritat que fa més mandra deixar-ho. Val? Costa molt. Però, hòstia, jo crec que demà... O sigui, jo el 2020 vaig xapar Instagram i vaig estar un any sense Instagram i... Escolta, tan tranquil, eh? Vaig acabar tornant perquè vaig al grup de música ho necessitava. O anava bé, però és una d'aquelles xarxes socials que crec que breus tornaré a xapar. Twitter, jo la faig servir bastant per feina. Em costaria força, però si m'ho proposés ho deixaria. I les altres, que estic actiu residualment, ho estic fent purament perquè, mira, per inèrcia o per feina també, eh? Però les podria deixar. Però jo crec que avui en dia, per més que pugui, i faig esforços actius en comprar alternatives a Amazon, etc etc, Amazon costa molt de deixar. I WhatsApp no podria deixar-ho tampoc. Aleshores, aquí, en aquestes dues sí que hi ha un feudalisme, amb la diferència del que el feudalisme a tu t'afegia un valor relatiu. Era el valor com a treballador, com a serf, era que tu tècnicament estaves protegit. I el senyor feudal et protegia de les guerres. Que no és veritat, si venia una guerra i havies de perdre, perdies i t'anaves a prendre per sac. Vull dir que era... I els primers en ser espoliats i saquejats era la pobra gent que vivia més enllà de les muralles. Per tant, la protecció aquesta era una miqueta falsa. Per tant, jo crec que hi ha dues categories en el tecnofeudalisme. Quines són les, diguem, la indústria del tabac, que serien les xarxes socials que t'aporten zero valor, i les coses que ja s'han convertit en una necessitat de primer ordre, com hauria de ser la comunicació universal, que és WhatsApp, i la... no sé com seria això, l'entrega o la logística del correus de tota la vida, de tot tipus de coses, que seria Amazon.
A veure, anem punt per punt. Primer és que has posat l'exemple que dius, bueno, no sé fins a quin punt és molt diferent d'anar i anar-me a comprar un Ford, un cotxe. Per mi la diferència és claríssima. Quan tu vas i et compres un cotxe, tu vas allà al concessionari amb 20.000 euros, li dones 20.000 euros, ja sigui en forma de crèdit, de que tens molts estalvis o que has fet un plan renove de no sé quantes merdes, i t'endús un cotxe que te'n vas a conduir. Has adquirit un producte que tu utilitzes i és teu.
Val, sí, t'ho compro.
Per mi la gran diferència, i on jo penso que va el senyor Varoufakis amb el tecnofeudalisme és, 1, allò teu no és, per seguir amb la seva analogia. És a dir, allò és la terra del terratinent o del senyor feudal, no? Que en aquest cas, pues, no sé, si ell ho personifica a Elon Musk, pues ok, vale? És ell. Llavors, tu vas allà cada dia a treballar-li la terra. Per tant, aquella terra no és teva. I la segona i més important és que tu allà el que estàs fent és crear valor pels condominis. És a dir, anem a posar un exemple com molt extrem. L'exemple més extrem del món, que seria, imagina't que com a societat, demà decidim que col·lectivament tots deixem d'utilitzar aquesta xarxa. El seu valor se'n va a zero, perquè el seu model de negoci està predicat en què, gràcies a aquest contingut, tens una informació de la qual pots crear perfils o cohorts de persones que després pots vendre a cunyes publicitàries que pots posar. Important, ells no venen la informació de la gent, sinó que venen slots publicitaris perquè tu puguis explotar aquesta informació que ells tenen, no? D'alguna manera, per targetejar certs perfils. Ok, vale. En el moment en què no hi ha informació i que s'acaba això, aquesta idea, i que no hi ha ningú que entri, aquesta companyia se'n va. És a dir, adeu, ciao. I la diferència és que sí que és cert que hi ha un intercanvi de valor, per exemple, si tens un canal de YouTube, doncs hi ha una divisió, diguem, d'aquests guanys, és a dir, el senyor feudal et dona una miqueta a tu, saps?, en forma de CPM, però en cap moment allò que tu estàs treballant és teu. És a dir, tu vas allà, piques la terra, li dones les patates i igual et dona una bleda, ¿vale?, perquè te l'emportis a casa i ja està. És, per mi és l'única com la diferència entre el tema de Ford. I l'altra és que es fa molt difícil amb mi, Àlex, entrar amb aquests exemples de fins a quin punt és possible no utilitzar xarxes socials. I et dic perquè sóc mal exemple, perquè no sóc representatiu en aquest sentit. És a dir, mai he tingut un compte a Facebook i tota l'exposició que he tingut a la xarxa és per WhatsApp perquè va ser adquirida i, malgrat em fa mal, però cada dia que l'obro tinc que veure allò de Meta allà dalt i penso, hòstia, si no fos perquè l'haguessin adquirit, estaries lliure d'aquesta xarxa, però no ho estic, val? Però, en canvi, et diré que m'ha sorprès el d'Amazon. M'ha sorprès, perquè jo no en sóc usuari. Però ja és per un tema personal. O sigui, crec que, i és cert, que el que fa la tecnologia també és que d'alguna manera tens molta plasticitat o molta memòria mental de dir, escolta, si des de fa un temps em porten les coses cada dia a casa, se'ns fa molt difícil tornar en un món en què les coses arribaven al cap de 5 o que, encara pitjor, havies de baixar a la botiga baix a comprar-ho. Llavors jo, com que m'agrada fer-me mal a mi mateix, intento fer molt aquest exercici en moltes coses. És a dir, el de m'agrada tornar a viure com vivien els d'abans. Llavors, potser per això a mi mai em anirà bé la vida, vale? I segurament no avançaré amb el progrés, però, per exemple, penso, hòstia, quina cosa de molta necessitat podries necessitar ja, ara mateix? Llavors, sempre penso en dues coses, o menjar, perquè tinc gana, o medicaments, perquè em trobo malament. Llavors, intento, com en els dos casos, doncs, tinc botigues a prop i baixo, i estic d'acord en el teu cas que si hi ha una impossibilitat que no et permet sortir de casa, pel que sigui, estàs malalt, convalescent, tens una incapacitat, el que sigui, doncs entenc el valor d'aquest tipus de coses i estic d'acord amb tu que haurien de pertànyer a un bé més comú, és a dir, haurien d'estar una mica més protegides d'alguna manera i que el que està passant amb Amazon és, evidentment, és un monopoli absolut. Però, més enllà d'això, de la mateixa manera que no he sabut trencar amb WhatsApp, és a dir, no he sabut sortir-ne mai, perquè crec que és l'única que no et diria on que jo vaig a treballar i no sé si m'enduc moltes patates, segur que li dono més amb ell, però me n'emporto moltes, és a dir, m'alimenta d'alguna manera i se'm fa difícil sortir. En canvi, amb altres et diria que, bueno, igual hi ha esperança, eh? Igual hi ha esperança.
Vale, hi ha un concepte que crec que l'has explicat, però fa falta aprofundir una miqueta més, que és el de, això que dius, conreus la terra i et dono una bleda, no? Crec que falta lligar una miqueta més amb el que estava explicant jo de quan tu entres molt aviat a una xarxa social, doncs els teus guanys són majors perquè necessiten incentivar-te més perquè entris. Per tant, et pagaré més per generar aquest contingut, digue'ls als youtubers, i cada cop després això va baixant més, no? I potser es manté el percentatge que et pago a tu per fer aquest contingut, però els nous que entren després cada cop els hi pago menys. Per tant, cada cop costa més que la gent nova que genera benefici a través d'una plataforma per la qual suposadament estàs treballant o microtreballant, si tu vols, cada cop costa més, no? Fins al punt de que, clar, ja cada cop hi ha més gent escandalitzada amb Spotify que diu, Tio, si tinc 250 milions d'escoltes anuals i rebo 10.000 dòlars, o sigui, què m'estàs dient, saps? Vull dir, al final Spotify, números completament inventats, però venen al cas. Per què? Perquè Spotify va néixer sobre la premissa de que s'havia d'eliminar tots els intermediaris de la cadena de valor entre l'artista i la persona que escolta la música, perquè, clar, el distribuïdor, com es diu això? És que em surt record label, no?
La productora.
La productora, digue-li així, no? Distribuïdors, productors, etcètera, etcètera. Hi havia una sèrie de persones, d'empreses que cada una, doncs, collons, doncs, s'endú percentatge. I al final, per això que diuen que els artistes mai han fet diners amb la venda de discos, a menys que estiguessin al top 1 o en el top de 1 per 1000 mundial, no? Tots els artistes, si fan tours, és perquè és allà on es guanya la pasta, perquè hi ha molts menys intermediaris, no? I el merchandising que es compra en els tours va més directe a l'artista que no els que es venen en botigues, perquè el que es venen a botigues, doncs, cobra el de la botiga, compra el que entrega a la botiga, compra la productora, cobra la discogràfica, etcètera, etcètera, no? I aleshores, clar, a l'artista li arriba un cèntim per cada CD que es venia a 30 euros, no? Dit això, doncs aquí passa una miqueta el mateix. Aquest punt 1, l'altre que m'ha agradat i que crec que Varoufakis ho explica bastant millor, és que estem en la societat del capitalisme cloud, capitalisme al núvol, no? I tens raó, quan he comentat el tema dels cotxes, tens raó que hi ha una diferència substancial, que és que quan compres un cotxe tens una propietat, val? I aquí ve una miqueta el meu punt, que estem deixant de tenir propietat i que se'ns ha forçat a pensar que viure de lloguer és molt millor que viure de propietat, val?
Això és una merda.
Molts matisos, hi ha molts matisos. És veritat que hi ha certes coses que no té sentit que tu posseixis i que té sentit que tinguis de lloguer o que utilitzis només quan, o sigui, que paguis quan ho utilitzis, perquè hi ha un tema de sostenibilitat també, val? És molt millor que tinguem cotxes compartits per algunes coses, perquè a nivell mediambiental és molt més positiu que tothom tingui el seu cotxe i que tothom vagi amb cotxes d'una persona que genera molta més contaminació i més trànsit, val? Però d'altra banda, el que estàs fent és desposseint a la gent de tot tipus de valor econòmic, fent-los pensar que el lloguer és més positiu, i amb l'excusa aquesta de l'ecologia, sostenibilitat, que a les grans corporacions se'ls en refot tres parells de collons, t'estan passant a tu aquest tipus de responsabilitat que elles mateixes no paguen, val? I aleshores, el que ens estem convertint, tota la idea aquesta de no compris possessions, no siguis materialista, busca experiències i tal, el que estan fent és que la gent cada cop tingui menys poder adquisitiu perquè estan comprant tantes experiències que després no poden comprar-se un cotxe per portar els crios al col·le d'una manera decent quan viuen en un poble i no hi ha transport públic, perquè la societat realment tampoc està posant a l'abast de la gent amb infraestructures el que hauria d'haver-hi, val? El que hauríem de tenir si realment tu vols que la gent cada cop tingui menys possessions. Per tant, hi ha una desconnexió brutal aquí. Aleshores, ens estem acostumant tant a no tenir possessions perquè ens estan venent la història aquesta de tan idealística de una vida postmaterialista, que s'estan aprofitant d'això. Si tu imagina't, mira, i l'exemple més clar d'això és la gent que fa viatges o va a llocs per fer-se la foto per pujar a Instagram. La típica foto d'estic assegut allà al Machu Picchu, que es veu tota la vall de fons, val? O a la ciutat perdida de Colòmbia, o a la posta de sol a Santorini, etcètera, etcètera. La de gent, que ja no et dic que va allà perquè ha d'anar allà i està de vacances per allà i diu, vaig a fer això. No, la gent que planeja els seus viatges en base a m'he de fer aquesta foto d'Instagram, val? O sigui, per mi això és l'extrem d'aquest tipus de societat on ens estan portant, que ja Instagram ens dicta, no a tothom, però a una gran part de la societat que ha caigut en aquest parany de seguir d'una manera cega i sense cap tipus de pensament crític a aquest pensament predeterminat, aquests, com dir-ho, no? Aquesta, que li han posat les rodes a la bici un altre cop i no se n'ha adonat.